Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Salutacions, benvinguts a les zones d'Alcover Ràdio, benvinguts a la ràdio municipal. Ens disposem al llarg d'una hora i a través d'aquest magazín informatiu d'acostar-los tot el que passa a casa nostra, a la nostra vila, a Alcover. I ho fem gràcies a la nostra col·laboradora Èlia Tell i una servidora Montse Soler, que agafem el timó de les zones per explicar-los amb tot el detall de primera mà l'actualitat local. Ens poden seguir al 107.3 de la freqüència modulada o bé a través de la pàgina web www.alcoverradio.cat. Recordar-vos a tots vosaltres, als nostres oients, com sempre, que també us podeu fer seguidors d'Alcover Ràdio a través de les xarxes socials com Facebook i Twitter, i ens podeu trucar al 977-76-066 o bé enviar-nos un correu electrònic a l'adreça radio@alcover.cat. Dit això, comencem i ho fem amb un repàs al sumari del programa d'avui. Començarem recuperant un dels temes estrella durant aquests dies de fred, aquest mes de desembre, i és la grip. Parlarem dels seus símptomes, de la prevenció i de la importància de la vacunació. Tot plegat de la mà de Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP d'Alcover. Què més? Aquest divendres 14 de desembre, al punt de 7:45 del vespre, la sala d'actes de Ca Cosme acollirà la xerrada Josep Altès, vida i mort d'un anarquista alcoverenc durant les vagues de 1918, a càrrec de l'historiador Jaume Camps, que, per cert, d'aquí uns minutets visitarà els estudis d'Alcover Ràdio. I ja diumenge, dia 16 de desembre, la música i la dansa seran els protagonistes per posar punt i final als espectacles d'arts escèniques que han tingut lloc aquest 2018 al Convent de les Arts. Serà el punt de les 7 de la tarda amb l'espectacle Abore, Premi Butaca 2018, el millor espectacle de dansa. En parlarem amb un dels seus protagonistes, amb en Pau Roig. I la recta final és per les estrenes cinematogràfiques, estrenes, pel·lícules que podrem seguir amb la nostra companya Èlia Tell, i al final amb les notícies en format més breu, aquelles notícies del nostre poble rellevants, que també us explicarem a les zones d'Alcover Ràdio, i per acabar amb la previsió meteorològica. I ara sí, fet un repàs al sumari, nosaltres comencem!
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I encetem la nostra secció de salut. S'acosta el fred i amb ell arriben els primers refredats i grips de l'any. La grip és una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment d'una persona a una altra. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s'incrementa habitualment durant les primeres setmanes de gener. Parlem dels seus símptomes, de la prevenció i de la importància de la vacunació. Tot plegat de la mà de Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP d'Alcover. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, home.
Bé, no és la primera vegada que tenim aquí amb nosaltres.
No, no.
Els estudis de la ràdio, evidentment, sempre estem encantats de parlar de temes de salut, d'aquells que, evidentment, doncs, com a ciutadans, com a veïns d'Alcover, ens importen i ens afecten. I qui millor, no, que des del CAP, des dels responsables, des dels professionals, doncs, que ens vingueu aquí als estudis de la ràdio a explicar tots aquests temes. Avui, com bé ja ho avançàvem al principi d'aquesta secció, parlarem de la grip, s'acosta el fred i amb ella, doncs, arriba la grip. Jaume, què és però la grip?
Bé, la grip és un procés víric, o sigui, la grip és un virus que ens provoca diferents símptomes, no? Un malestar, febre alta, i això doncs dura uns dies, val? Molts, la majoria, en la persona sanes i tot, s'autolimita, dura uns dies i marxa, val? Què hem de prevenir? Hem de prevenir les complicacions d'aquesta grip, que és el problema real de l'epidèmia que ens ve cada any.
Ara en parlarem de tot plegat. Hem definit breument, no?, què és la grip. Tots ens sentim a parlar, però doncs, si ens hi pensem, ens hi posem a pensar, sovint no sabríem, no?, com definir-ho. Tenim alguns dubtes. Ja ens has parlat d'alguns dels seus símptomes i com els podem diferenciar d'un refredat convencional?
Bé, normalment són una mica més intensos. La febre és més alta, s'acompanya a vegades d'un malestar important, uns dolors articulars, val?
És allò que diem que ens fa mal tot, tot, tot?
Tot,
sí?
Es fa mal tot, et quedes xafat al llit, quasi, no? Es diferencia més per això. De fet, el refredat és un virus també, però, per dir-ho d'alguna manera, és una mica més benigna, val? La grip és més intens.
I una de les preguntes que ens fem sempre, no?, és si tenim la grip, hem d'anar sempre al metge? Hem d'anar al CAP?
No, com t'he dit, a veure, el problema de grip són les complicacions. Nosaltres el que recomanaríem és, doncs, els tres primers dies, si m'estires quatre, doncs fer un tractament simptomàtic, doncs, amb paracetamol, no?, un antitèrmic, per controlar una mica la febre, aquest malestar. La majoria de gent sana, sense cap complicació, doncs hi fa front i s'autolimita i ja està. El tema és quan els símptomes persisteixen al cap de 3-4 dies, o la tos és molt intensa, o és molt productiva, però si realment es troba molt xafat, doncs al cap estem oberts i els atendrem,
Ja hem fet referència a això, no?, de com ho podem diferenciar d'un refredat convencional, quins són els seus símptomes. Doncs veiem que sempre potser no fa falta, no?, que col·lapsem al CAP, sinó doncs, que si veiem que en aquest cas nosaltres doncs, a través de paracetamol ja veiem que va a bon port, doncs perfecte. Si es complica, aleshores sí que hem d'anar al CAP.
Sí, sí, és així. Vull dir, es pot gestionar la grip un mateix amb un antitèrmic i tal. Una altra cosa és que ja notis símptomes que no, doncs s'acudeix al CAP i els atendrem.
Aquest seria, bàsicament, el tractament a fer, no?
Sí. Mm-hmm. No hi ha
no
més.
Hi ha més.
No? És allò que diuen, en tractament dura 7 dies i sense tractament dura 7. Vull dir, bé, és un tractament simptomàtic sense més. És un virus que no cap antibiòtic li farà efecte, ni res.
Que això és important que ho diguem, no? Perquè a vegades tendim a associar la grip amb tema d'antibiòtics i no és així.
No és així. Normalment, una grip complicada, que per exemple a l'auscultació vegin que potser es pot complicar una pneumonia, que potser es pot aquest sí que precisa un tractament, però no és per la grip, és per la possible complicació. El moc se pot haver acumulat, diferents pressions que hi pot haver, però per la grip en si no cal fer el tractament.
Hem parlat de tractament i ens has comentat el tema de les complicacions. Jaume, hi ha una sèrie de persones, uns grups de risc, no?, que ens comentes que seria recomanable, la paraula és recomanable, que es vacunessin, perquè en el fons avui el que volem fer en aquest espai també és parlar de la grip, dels símptomes, del tractament, però també de la importància de la vacunació en la seva prevenció, no?
Sí, bueno, és la primera eina i la única amb una certa efectivitat, que és la vacunació. Llavors, la vacunació es recomana amb els grups de risc, els majors, bueno, els de 60 o més, de 60 o més anys, i els de menys de 60 anys, pues, tant infants, aquí incloc infants també, pues, amb malalties cròniques cardiovasculars, tant infants com adults, amb diabetes mellitus, tot el que són malalties neurològiques o respiratòries, també es recomana una vacunació, els efectes per diabetes, la gent amb obesitat mòrbida, amb una obesitat important, també són gent que és susceptible, gent amb malaltia renal crònica, diferents tipus, bueno, hemofílics, esplènics, gent amb patologia hepàtica crònica també, millor que gent afectada per càncer també, o amb tractaments que poden afectar greument la seva immunitat, també és susceptible de ser vacunats, els celíacs, gent amb malaltia inflamatòria crònica, el Crohn, gent que té, diguem, que està afectat de malalties de trastorns intestinals importants, vale? Síndrome de Down, demències, o sigui, hi ha un... No te'ls dic tots perquè és llarg, però hi ha un important factor de risc. Aquesta gent són coneixedors ja que tenen factor de risc, que pot afectar, i la grip amb ells té més números de complicar-se, i per tant és important que es vacunessin.
Les persones com vosaltres, els professionals de... dels CAPs, de temes d'assistència sanitària, tema professorat, tot això també, tot aquest sector,
sí,
també,
o sigui,
és recomanable?
Això, aquí dintre del que seria malaltia hi hauria els grups que poden transmetre malalties a gent amb immunitat, per exemple, treballadors de geriàtric. Clar, aquesta gent són susceptibles de transmetre a elles, passar a elles la grip, però transmetre-ho a gent que té problemes, no? Llavors, aquesta gent, que serien els sanitaris també, són susceptibles de vacunar-se. I llavors, clar, si hi ha una epidèmia molt gran que pot provocar moltes baixes, clar, els serveis que serien públics importants, bombers, que si hi hagués algun problema, doncs han d'estar allí, no? Sanitaris, mestres, tot això, doncs es recomana també que es vacunin. Per què? Doncs, bueno, si en sec 13 mestres se posen de baixa les coses al Cuber, doncs...
Malament,
no? O sigui, clar, són qüestions de sentit comú i que quan ho dius, però què? No, hòstia, estàs fent un servei públic i que fa... No, tots ens posem malalt o es passa alguna cosa.
I tant, evidentment, no? Que a vegades passa,
o fem vacances, vale?
Sí.
Però si tots a la vegada ens passa alguna cosa així i normalment la grip es transmet al moment, bé, i quan bé afecta a tots els que estan al voltant, llavors és millor vacunar-se.
Allò que diem, que anem caient tots, no?
Això mateix, doncs una mica és per prevenir això.
Escolta'm, Jaume, ens comentaves això, no? Que la millor prevenció és aquesta vacunació, que hi ha una sèrie de factors de grups de risc en què s'hauria de posar èmfasi en tot el tema de la vacunació, però el que comentàvem al principi és recomanable, és a dir, no és obligatori.
No, bueno, al nostre país no hi ha cap vacuna obligatòria, eh? Es recomanen, vull dir, la vacunació que fem infantil té una cobertura altíssima, però no s'obliga a ningú, és una... La gent els expliques el motiu i la majoria volen, però no estàs obligat a vacunar, es recomana, sempre hem recomanat.
I el tema de la recomanació és pel tema de la complicació també, simplement doncs, no, potser per no agafar una grip, que en persones doncs, sanes, com bé ens comentaves, la passem i la passem i ja està, sinó que aquí sí que la importància és per no complicar-se, no? Per no complicar-se.
Clar, aquesta és la clau, o sigui, l'eficàcia de la vacuna de grip, que fins i tot a mitjans de comunicació està qüestionada i que precisament per aquí està més qüestionada o que ens l'avaluem, cada any s'avalua quina efectivitat ha tingut la campanya, com ha anat, doncs, bueno, això nosaltres els primers que ens ho plantegem som els sanitaris i les institucions, si realment és efectiva o no. L'any passat, clar, aquesta efectivitat de la vacuna depèn principalment de dos factors, o sigui, de que la vacuna que escollim per vacunar sigui l'adequada per aquell any. O sigui, la grip, a diferència d'altres malalties, té una característica principal i és que el reservori no és únicament humà. Què vol dir això? Que muta contínuament. Per exemple, el sarampió, tenim una vacuna i aquella vacuna fa un munt d'anys que l'estem posant. Per què? Però el sarampió només el tenim els humans. Què passa? Que la grip té reservori animal. Normalment en aus i així. Llavors muta cada any. I cada any ens ve una soca diferent. Què es fa? Hi ha un observatori a nivell de Catalunya que determinen els virus en sang, vale? Mesuren i determinen realment quin virus ha afectat aquella persona. Això no es fa a tota la gent perquè no és
seria
viable.
Seria impossible, no?
Eh? Però sí que hi ha uns certs centres que fan això. I amb això observen quins han sigut els últims casos que hi ha hagut a final, cap al març, abril, no? Els últims casos. I generen les recomanacions a vacunar per l'any següent. Val? Llavors, clar, si hem acertat més o no. L'any passat, per exemple, no es va acertar la soca que va ser més freqüent, perquè no només hi ha una soca, hi ha diverses soques que afecten, no? Llavors, la més freqüent no la vam acertar. Vam acertar totes les altres, però no va acertar així. Però tot i així, el que és complicacions, l'efectivitat va ser molt bona. Va Clar. Ser molt bona en l'evitació de complicacions. Per això insistim molt en vacunar-se, sobretot la gent de factor de risc. Per què? Ostres, perquè és que mora gent de la grip cada any. Vull dir, la mortalitat...
Clar, no és una tonteria.
No és una tonteria, val? No és una tonteria. És una tonteria per la major part de gent sana i tot, doncs se passa i ja està. Però per una persona que ja tingui problema de salut, una complicació, ostres, i hi ha un increment de mortalitat sempre, al gener, febrer... És una... Què passa? Que com que és cada any... No se li dona importància, però té el seu pes, no? Llavors, és important que els factors de risc se vacuni.
Clar, doncs és el que comentaves, Jaume, que evidentment doncs, estem parlant de mortalitat, no? D'un tant percent de mortalitat en tema
Clar.
De complicacions de grip, que no és una tonteria.
Que no és per la grip en si, sinó per la complicació d'aquesta grip, no? Principalment ve de la capacitat de la vacuna o del mecanisme de funcionament de la vacuna. La vacuna, bàsicament, el que fa és desenvolupar anticossos enfront, i t'ho dic, és un nom tècnic, però hemaglutina, val? I la neuraminidasa. Vale? Això són proteïnes que estan a la membrana de la grip. Vale? Llavors, la hemaglutina evita l'adquisició de la malaltia perquè impedeix que el virus s'adhereixi a l'epiteli respiratori. Val? I la neuraminidasa disminueix la gravetat de la malaltia i fa que hi hagi menys difusió del virus. Per tant, aquest mecanisme de funcionament de la vacuna és el que ens dona una disminució important de la gravetat de les complicacions i és una mica pel que bàsicament es manté la vacunació antigripal i és que les complicacions disminueixen i això sí que està demostrat.
Jaume, a tall de, en aquest cas de resum, hem de dir que la grip és vírica, no? Que a més doncs, no l'hem d'associar a cap antibiòtic, com a vegades fem, que necessita el seu procés, els seus dies, que si amb antitèrmics doncs, anem passant i veiem que tot funciona perfecte, sinó que si hi ha algun tipus de complicació hem d'anar al CAP i que la millor prevenció és una vacunació.
Exacte.
Sí?
És això, resum perfecte.
Evidentment, doncs, a totes aquelles persones que els hagi quedat algun dubte, que no sàpiguen si són algun grup d'aquests de risc que comentàvem, si tenen qualsevol dubte, Jaume, imagino doncs, que es poden acostar al CAP o sí, trucar directament, no?
Sí, poden acostar-se al CAP o trucar directament. Nosaltres també fem una campanya una mica activa, eh? O sigui, és una vacunació que ja oferim quan la gent ve al CAP, a vegades ve a controlar la tensió i ja li oferim, vull dir que per nosaltres no queda, però bueno, a vegades hi ha gent que durant aquest període no s'ha de visitar, doncs, bueno, si té algun dubte ens truqui o que es dirigeixi i l'atendrem.
I ja per acabar, parlem del període de vacunació. Fins quan no ens podem vacunar d'aquesta grip?
Sí, nosaltres hem començat el dia 21, val, d'octubre, i s'intenta vacunar abans d'arribar a festes de Nadal a tothom. Val? El nostre objectiu és intensificar, perquè llavors és quan ve tota l'epidèmia i nosaltres hem de tenir la gent immunitzada. Per tant, home, recomanem que si pot ser abans del desembre tothom estigui vacunat, i durant el desembre també vacunem una mica intensament i repesquem a la gent que pugui estar. Després, es pot anar vacunant fins que finalitza la campanya cap allà a l'abril, però l'important és fer una campanya intensa ara i que abans de mitjans, abans de festes, tothom vacunat. El resum seria aquest.
Perfecte. Ja ho saben, si tenen qualsevol dubte poden trucar al CAP del Cuber. Recordem el telèfon?
Sí, 977-760690.
En aquest cas, doncs, podem trucar per telèfon o, si no, ens podem acostar directament al mateix CAP. Allà ens atendran. Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP del Cuber. Gràcies de nou un any més per haver vingut fins aquí als estudis del Cuber Ràdio per explicar-nos de manera tan amena, no?, aquest tema que sovint, doncs, potser és un pèl complicat, com a veïns i veïnes no acabem d'entendre, perquè ja ho veiem, no?, és cosa molt tècnica, però d'aquesta manera ja veiem la importància de la vacunació, d'aquesta prevenció, i que, doncs, si passem la grip, intentem, doncs, això, no?, seguir aquesta sèrie de consells que hem donat en aquest espai. Moltes gràcies.
Molt amable i gràcies a vosaltres.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Divendres 14 de desembre, al punt de 2:15 del vespre, la sala d'actes de Ca Cosma acollirà la xerrada Josep Altès, vida i mort d'un anarquista alcoverenc durant les vagues de 1918, a càrrec de l'historiador Jaume Camps, que avui, per cert, tenim el plaer que ens hagi visitat aquí als estudis de la ràdio. Jaume, bon dia.
Bon dia, bona hora.
No només ens visites una vegada, sinó que ho fas al llarg de l'any, durant tota la temporada, en aquest magazín, per parlar de diferents temes, i avui en concret unes que imagino que personalment et fa especial il·lusió, no?
Sí, sí. Bueno, sempre em fa il·lusió, venir aquí a la ràdio. És bonic, perquè així també doncs, a conèixer les coses que fem i desfem. Però em fa il·lusió perquè la figura de Josep Altès era com... en certa mesura com oblidada, perquè va passar fa 100 anys, testimonis no en queden, i al final, en definitiva, l'únic que conservàvem d'ell era que l'havien matat de dos trets un dia, un 15 de desembre del 18. I a partir d'això vam considerar necessari doncs, recordar-lo i posar en context el que va passar en aquell any concretament, el 18, un any seguit de vagues, i que s'acaben les vagues amb la mort, desgraciadament, d'ell.
Clar, perquè per aquella gent doncs, que ara digui, sí, està molt bé, però, clar, ubiquem-nos. Qui era? Com el podem definir? Qui era Josep Altès?
Definir-lo... Ell era una persona implicada en la política local. És a dir, hem descobert que estava ficat en el republicanisme, en els moviments republicans que hi havia al Cuber a principis del segle XX. Segurament pel fet de que la política local... estava governat pels mateixos des de feia molts anys per la qüestió del caciquisme, entra cap a l'anarcosindicalisme, a la defensa dels treballadors i treballadores, i segurament per les seves qualitats d'oratòria i les seves qualitats polítiques va prenent un relleu important en el que serien aquests moviments sindicalistes fins a ser un dels dirigents alcoberencs d'aquell període. Per la qual cosa, en el moment de màxima tensió, paga els plats trencats del que s'estava produint des de fer molt de temps. L'any 17 ja és un any complicat, no només el Cuber, estem parlant de tot el territori, l'any 18 continua i ell paga aquests plats trencats.
I, evidentment, nosaltres el que fem és centrar-nos en aquesta persona i, en concret, doncs, en la importància que ha tingut al llarg de la història i en aquest cas, el nostre poble, el Cuber. Però bé, com deies, Jaume, no només important al Cuber, sinó... a nivell general, no? És a dir, és un moment complicat que no només és el poble, sinó que es viu a nivell de tot Catalunya.
Correcte, correcte. Estem parlant de que és l'any de la Revolució Russa, l'any 1917, és l'any de les vagues del Camp Andalusia, el trienni bolxevic a nivell d'estat espanyol, i el Cuber viu en aquesta complexitat d'aquests fets. Declamaven coses molt bàsiques per nosaltres, com és la jornada laboral de 8 hores, augment de salaris. És a dir, estem parlant de que fa 100 anys aquestes qüestions, que per nosaltres són normals,
No ho eren.
I per tant, també està bé posar-ho damunt de la taula, és a dir, veure que no ha passat tant de temps aquestes coses i valorar aquestes coses. Per tant, Josep Altès està en aquest moment, en aquestes reivindicacions, i per això cal recordar la seva figura, i no només la seva, sinó totes aquestes persones que van participar des de tots els diversos posicionaments que existien i què va provocar, què va passar, què va, a partir de la seva mort, tot el que va anar succeint. Perquè al final Josep Altès sí que és molt recordat, per exemple, el període de guerra, que se li fa l'Avinguda de Reus, se l'anomena l'Avinguda de Josep Altès, però a partir del franquisme això canvia i ell ja passa a ser un dels més oblidats de la història del Cuber.
Clar, això és el que anàvem a preguntar, no? Si realment la seva persona, la seva figura, doncs tenia un pes capdalt en la història de casa nostra, en
segurament
aquest cas del poble.
Segurament l'hauria de tenir com molta altra gent que no la té, és a dir... L'altre dia pensava a casa quan començava la xerrada i pensava, ostres, recordem molt el bisbe Barberà per la seva obra intel·lectual i per ser bisbe de Ciudad Rodrigo, i no recordem a vegades aquestes figures que també van ser importants en el seu moment. Però clar, estem parlant d'acabar vint d'una dictadura, de tot el que va comportar la dictadura, i tot aquell, diguem, d'aquesta memòria de la classe treballadora, aquesta memòria obrera, queda destruïda. És a dir, el Josep Altès és un símbol del sindicalisme de principis del segle XX. I evidentment, doncs, això, per exemple, els mateixos articles del Centre d'Estudis no se parla dels vagues del 18 fins quan porta uns quants anys ja escrivint. Perquè també havia passat com si sabia com... tothom sabia que existia, les generacions aquestes de gent gran sabia que havia passat, però com que era un fet molt traumàtic per les mateixes persones que havien viscut, perquè clar, estem parlant de que clar, algun veí del Cuber, amb sindicat pistolers, és a dir, les cròniques dels diaris diuen això, maten un altre veí per qüestions laborals i polítiques. Per tant, clar, és un fet traumàtic.
Déu-n'hi-do. Bé, nosaltres el que farem doncs, és acostar-nos aquest divendres 14 de desembre al punt de 4:45 del vespre a la sala d'actes de Ca Cosma per conèixer més, no?, aquesta persona, el nostre protagonista, Josep Altès, a través d'aquesta xerrada Vida i mort d'un anarquista alcuberenc durant les vagues de 1918. Jaume, t'ha costat molt doncs, aquest estudi, trobar informació? Com ha sigut el procés d'anàlisi, d'estudi de Josep Altès?
vaig fer un article per un treball de la universitat, deu fer uns 10 anys, en el qual ja vaig recollir diverses informacions que hi havia als arxius locals, però que donat amb el temps, que és com tot, amb la gent madura i es faran i sap més coses dels que sabia fa 10 anys.
I normalment sí.
Per això, sí, normalment sí, això és veritat, no té per què ser tothom així. I vaig mirar altres fonts, tipus hemeroteques, o sigui, he resseguit les diverses hemeroteques locals i nacionals a veure quines més coses trobava, i no només del 18, és a dir, veure la perspectiva. L'any 17 hi ha diversos conflictes, també alguna persona tancada a la presó, per tant, posar un context i una mica també tirar del fil a veure si sabíem alguna més d'ell. Per sort, també agrair des dels micros del Cuber Ràdio la Maria Lluís Altès, que és la neta de Josep Altès, m'ha explicat el seu testimoni, és a dir, el que li van explicar la seva àvia, la seva família sobre el fet, que també tampoc, és a dir, en el seu moment no ho vaig recollir, i ara com a mínim tenim una mica més de qui era la figura, perquè clar, podem pensar molt en ell, però quan mor ell deixa una vídua i 4 fills, el més petit en mesos. I clar, la vídua ha de tirar endavant tot el que és la família, clar. I el fill de Josep Altès, més detingut als fets d'octubre del 34, és a dir, també és un dels fills, és el que continua en política i marxa a l'exili mèxic. És a dir, resseguir també una miqueta aquesta història, que si no preguntes i no tens fonts alternatives, això ja no ho trobes mai en cap lloc.
Curiós, eh? I ens encanta a través de les zones del Cuber Ràdio doncs, parlar de tots aquests temes, de memòria, de gent de casa, no? Perquè en el fons doncs, persones, alcoverencs, que havien viscut aquí, al nostre poble, que havien tingut la seva importància i ara, doncs, gràcies a historiadors com tu, Jaume, doncs, podem conèixer la vida d'aquestes persones. Aquest divendres, un acte obert a tothom. Sí?
Correcte, correcte. I no només gràcies a mi, gràcies a tothom que col·labora en aquestes coses. Dir, vas pensant que la història només la pot fer una persona que en sap. No, és a dir, per exemple, és el cas del Centre d'Estudis de Parlar així, és tothom que cregui que pot col·laborar i aportar, al final, en definitiva, posar el seu granet d'arena de sorra cap a una causa comuna, no? Que és la construcció de la memòria i de la identitat local. Per tant, també reivindicar això, és a dir, que no es pensi la gent que ha de ser una persona molt erudita el que ho pot fer, sinó que tothom pot aportar. Per tant, crec que és una causa col·lectiva el que estem fent i, per tant, continuem així.
Jaume, abans de marxar, per altra banda, també estàs coordinant un llibre que es va presentar a la Universitat Rovira i Virgili, si no m'equivoco, just fa molt, molt poquet, sobre la Revolució Russa, no?
Correcte.
Explica'ns.
Dimarts el vam presentar.
Dimarts?
L'any passat, que va fer 100 anys de la Revolució, en aquest context també d'aquestes vagues, no? Vam decidir fer un col·loqui sobre el que va significar la Revolució Russa a nivell mundial en diversos aspectes. I tenint en compte que les xerrades ve qui ve, doncs creiem necessari recollir-les en text, i em va tocar coordinar el llibre en diversos autors, diversos investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i d'altres universitats de Catalunya. I aquest dimarts l'hem presentat a la universitat, i l'interessant jo crec que és que la gent se'l pot comprar, vull dir, comprar cultura està bé, però també se'l pot descarregar gratuïtament a la web de publicacions de la universitat, i si no, pot treure a la biblioteca del Cuber, que també té un exemplar, qui el vulgui o dir. Per tant, m'animo a tothom que estigui interessat en aquests anys, doncs, qui puc cedir, no pel que explico jo, sinó perquè hi ha diverses visions de gent que en sap molt d'aquest tema i explica coses molt interessants des del que passa a Rússia fins al que passa a la Selva del Camp en aquests anys, perquè, clar, estem parlant d'un fet cabdal i mundial que ho canvia tot.
I que evidentment doncs, va lligat. Jaume, de tots aquests estudis que feu de buscar, de cercar, hi ha la intenció de fer algun tipus de publicació? Tot està escrit?
Interessant sempre seria publicar-ho tot. És a dir, perquè el publicat dona com la certesa que quedarà. El parlar queda en aquella xerrada, i quan normalment vas a fer una xerrada sempre escrius, perquè necessites un guió de les coses i no oblidar-te res. Interessant sempre és deixar-ho escrit, i és el que intentem. La xerrada i vent de demà ens serà interessant també publicar quelcom, és a dir, un article del butlletí, potser tirar més el fil d'altres coses com el republicanisme a principis de segle, però clar, sempre serà un article, és a dir, monografies jo crec que han de ser coses més complexes, amb més
extenses,
més
potser,
extenses,
no?
També. Vull dir, en format article es pot fer, però en monografia ja, ara el que apropem al Centre d'Estudis és la beca dels bandolers, és a dir,
sí,
que ja tenim els guanyadors, doncs ara ens falta doncs, iniciar aquest treball, i segurament la propera i més pròxima en el temps serà aquesta. Quan? No ho sabem, però segurament serà un fet molt important perquè ens permetrà treure llum a un dels fets més importants de la història del Cuber, que només tenim informació dels anys 80, articles necessari, però és necessari també renovar-la.
Poquet a poquet, pas a pas, doncs, i evidentment doncs, també gràcies a la gran tasca que feu des del Centre d'Estudis Alcoverenc, doncs, podem posar sobre la taula diferents aspectes i veure doncs, com es desenvolupa i en aquest cas doncs, com queden per a la posteritat. Jaume, que vagi molt bé, ens veiem divendres al punt de 7:45, recordeu, a la sala d'actes de Ca Cosma, i t'esperem en altres ocasions perquè ens expliquis doncs, tot allò que creguem oportú.
Com sempre, molt agraït de poder estar aquí i divendres ens veiem i després podem continuar la tertúlia sobre el que va significar el 1918 al Cuber. Moltes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Aquest diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda el Convent de les Arts tanca la programació de tardor amb una proposta d'alt nivell, la recent guanyadora del Premi Butaca al millor espectacle de dansa 2018. Juntament amb la música, aquestes dues disciplines són els protagonistes de Vore, un projecte que combina la cultura popular de les Terres de l'Ebre des d'una vessant tradicional però també contemporània. Dalt de l'escenari, múltiples artistes: Ramon Balaguer, Sònia Gómez, Astrio, Carme Balaguer i Pau Puig. Aquest últim, el Pau Puig, Dolçaina i Aixades a l'espectacle, ens acompanya avui al magazín. Pau, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Jotes, samplers i també dansa contemporània. Tres disciplines ben diferents, però que les heu casat en un format bastant innovador. Com va néixer aquesta idea per l'espectacle?
Uf, aquesta idea va néixer ja fa anys, la veritat. Igual fa un parell d'anys o així. Que, bueno, el Ramon Balaguer... I jo, juntament amb la germana, fa molts anys que som col·legues i fem coses juntes, i jo sóc més de l'àmbit així tradicional, eclèctic, però ell, bueno, està treballant moltes disciplines i ha treballat moltes vegades en dansa contemporània, i sempre li rosegava pel cap la idea de juntar-ho tot, no? Juntar-ho tot però per anar cap avant. I bueno, i va sortir l'oportunitat i a... Mercat de les Flors i Fira de Manresa de fer una cosa que es diu laboratori de creació que fan a la Fira de Manresa, que consisteix en agafar gent que no es coneixen i que evidentment no han treballat mai junts i els ajunten 3 dies, i en 3 dies pues, han de fer una proposta, no?, sobre a partir de zero, i la cosa va néixer així. O sigui, per una banda van proposar Astrio, que no ens coneixíem, la Sònia Gómez, que només la coneixia el Ramon, perquè són amics de fa molts anys, i per l'altra banda, jo amb la Dolçaina i altres històries, la Carme Balaguer i Pere Gumbau, que era el cantador que hi havia en inici, és un cantador de càlids que canta tradicional, canta superbé. I la cosa va sortir d'allà, o sigui, ens vam trobar durant 3 dies sense conèixer-nos ningú, i d'allà va sortir mitja hora d'un espectacle superpotent. I bueno, pues la veritat és que va agradar molt i nosaltres ens vam quedar molt sorpresos. A la fira li va agradar molt també, i al Mercat de les Flors, i d'ahir ja va sortir el tema de, ostres, de voler produir-ho, i ja es va posar l'auditori també pel mig, i de fer una residència durant un mes a l'estiu per fer un espectacle més gran. I bueno, i pel camí el Pere ho va deixar per diferents circumstàncies, i va entrar Ramon Balaguer, que en principi estava com a ideòleg, i ara està com a cantant també.
Déu-n'hi-do, perquè un projecte pràcticament a cegues, perquè us coneixíeu un amb un amb l'altre, tampoc no massa. Déu-n'hi-do, el que us ha sortit.
Sí, bueno, a veure, ha sigut un treball dur, perquè clar, o sigui, som mons molt, molt separats a priori, no? I ajuntar-los, ostres, fàcil no és, però bueno, tot és qüestió de posar ganes. Tots som molt eclèctics. Jo, encara que toqui la Dolçaina, pues, bueno, soc bastant eclèctic, i els d'Astrio són camaleònics, són una gent impressionant.
Déu-n'hi-do.
Però improvisen molt bé, però ostres, ara se'n van cap aquí, ara se'n van cap allà, i són capaços de transformar qualsevol cosa. I la Sònia Gómez, que la seva disciplina és ballar, però improvisar en el moment, I bueno, i mira, ho vam anar canalitzant tot cap a un lloc. A veure, la Sònia i el Ramon sí que quan ens van dir de, ostres, fer una residència i parir un espectacle extensa i tal, llavors ells sí que van agafar i van crear com unes línies de treball i tots ens van posar a investigar, a llegir textos, a escoltar músiques, a portar partitures antigues allà i bueno, se van obrir molts camins i vam anar definint poc a poc l'espectacle que oferim ara. Sí,
perquè pel que hem pogut veure en algun vídeo vostre promocional, dalt de l'escenari és el que deies ara. Podem veure una dolçaina, una balladora de jotes, allò que dius tradicional, vestida tradicional, i també una de contemporània, entre altres coses, i això vol dir que clarament s'evidencia que hi ha una evolució de l'art, de la dansa i també de la música. Llavors això suposa que la cultura popular que coneixem nosaltres, dels nostres avis, dels nostres pares, ja no té futur avui dia?
No té futur, clar que té futur, però això ho fem. Sí, ho fem precisament per això. A veure, el tema és que avui tot està etiquetat i tot està segmentat. Llavors, és el més normal del món és que una persona que es mou en un estil tant de música com de lectura, com de cine, com del que sigui, pot ser perfectament desconeixedora d'un altre estil de la mateixa disciplina que cultiva, no? En la música està claríssim. A veure, el músic tradicional vivim en època moderna i coneixem la música moderna d'oïdes perquè l'hem sentit des que vam néixer per la ràdio, per la tele, per les discoteques i a tot arreu, no? Però no se practica. Normalment la gent que fa música tradicional no practica música moderna i la gent que fa música moderna no practica música tradicional. Entonces, hi ha un desconeixement enorme dels palos, de les característiques dels gèneres i tot això. Això no vol dir que no sigui actual, que va, és actual, però actualíssim. I la prova una mica és aquest espectacle. L'altra cosa és, Ramon sempre diu una cosa, diu, ostres, sempre ho ha dit això, des de fa molt temps, hosti, què passaria si els abuelos... Jo, per exemple, sempre dic que els abuelos són més moderns que nosaltres, perquè és veritat, jo he conegut abuelos que són molt més moderns que nosaltres. Nosaltres tenim el llegat este històric que comentaves tu, que ens frena, no? Perquè depèn de quines coses fem, ens poden semblar com una mena de traïció, i en canvi els abuelos no tenen aquest problema, els que jo he conegut, no? Fas coses i ells diuen, hosti, això està molt bé, això està molt bé.
N'hi ha d'aquests.
Sí. I Ramon sempre deia, hosti, què passaria si els abuelos que feien jotes o que fan jotes en guitarres i tot això, els dones és una guitarra elèctrica? També ho faria.
Déu-n'hi-do.
Al cap i a la fi és el que fan una mica els africans, no? Hi ha grups d'africans que, bueno, han canviat el guimbri per una guitarra elèctrica o un baix elèctric i continuen fent música africana, però electrificada. És un camí més. Sí, és un camí més que no s'ha explotat gaire. No vull dir que només l'haguem explotat nosaltres, no és cert això, però no s'ha explotat gaire i s'ha d'explotar. I nosaltres el que reivindiquem és que se puguen fer les coses de moltíssimes maneres, que pugues estar una rave i ballar una jota, per què no? I al contrari, clar.
Bueno, sí, sí.
És més o menys una de les propostes que fem dalt de l'escenari, que n'hi ha moltes més.
És evidenciar l'evolució de l'art i que s'ha d'anar adaptant als nostres dies, també.
Claro, és que la música tradicional sempre ha sigut adaptació. O sigui, si tenim música tradicional, que a lo millor ve de fa 200 anys, fins i tot de més, i tot i els problemes que ha tingut, que els mitjans de l'època no l'han ajudat a perdurar i tal, tot i això, oralment, arribat als nostres dies, avui en dia, això és un miracle de l'evolució. I això és perquè la música tradicional sempre ha sigut eclèctica i sempre s'ha adaptat als temps i ha anat evolucionant sobre si mateixa.
Perquè
si no, perquè han arribat als nostres dies les jotes o els fandangos, que clar, encara són molt més antics.
Déu-n'hi-do. Perquè hem vist que el passat abril, si no m'equivoco, vau actuar a Tortosa, que és una mica el quilòmetre zero d'on surt l'essència d'aquest espectacle. Com ho van rebre allà?
Pues, sorprenentment ho van rebre molt bé. O sigui, nosaltres la veritat és que, com som més o menys d'allà, pues, a veure, jo que sé, que triguessin coses... No, en broma diem, hosti, sortirem d'allà que mos tiraran tomates. I ostres, i la gent ho va acceptar molt bé, i va vindre molta gent gran, també, i la gent gran estava encantadíssima en el que fèiem, no se sentia atraïda ni molt menys, al contrari, veia que a lo seu li estàvem donant una altra dimensió, i la gent que va vindre va descobrir, ostres, que allò és modern, però que també molt basem en patrons de música tradicional i, ostres, és com un flash. Va ser molt bona rebuda, realment.
Aquesta essència abrenca també ha agradat a la resta de Catalunya i ho dic perquè fa ben poques setmanes va rebre el Premi Butaca al millor espectacle de dansa que s'atorga precisament per votació popular. Abans que res, felicitats, eh?
Gràcies.
Què suposa per vosaltres aquest guardó?
Dona, és com un flipero, una mica, perquè, jo què sé, no t'ho imagines. A veure, nosaltres estem molt convençuts de lo que fem i estem molt satisfets del resultat. Però, clar, també entenem, jo què sé, ja fa anys que estem per ahí tocant i tal, i entenem que és un espectacle complicat perquè fa moltes preguntes. O sigui, és un espectacle que pot ser de respostes no en dona gaires, però sí que fa moltes preguntes i les preguntes incomoden. I després té una cosa que és que és un espectacle que no és ni de dansa, ni és de música, ni és de teatre, no saps massa bé de què és ni com etiquetar-ho, no? I llavors, bueno, sempre hem vist que això igual a lo millor podria ser un impediment i perquè programar a veure no és fàcil, són molta gent i no saps en quin sentit posar-ho. Ostres, però de cop que els Premis Butaca de donen el premi al millor espectacle de dansa contemporània, doncs, clar, és un flip, però a la cerimònia el Ramon va dir, ostres, ens han donat, ahir en públic, no? El micro va dir, ens han donat un Premi Butaca al millor espectacle de dansa contemporània, vaja, jo t'he dit fandango, no?
Sí, ho vaig escoltar i també em va sortir una rialla i dic, caram.
És que és veritat, no? És com una mica, ostres, pues, no sé, una mica raro, però...
No, això també és senyal que s'aposta també per projectes com aquests de fets a Catalunya i també que demostren aquesta evolució que abans comentàvem.
Sí. Bueno, no sé si s'aposta o... Bueno, la gent a lo millor li agrada. La gent que ve t'ho diu, quan acabem se queda allà molta gent i diu que... I a més tu reflexiones, no és que diguin, ai, hòstia, m'ha agradat molt, sinó que te diuen el per què i tal. I bueno, no sé, jo què sé, igual m'ho hem de creure que està, que l'espectacle és així com ha trencat i tot això.
Oi tant.
No sé, però bueno, és, ja t'he dic, és molt curiós i molt gratificant perquè no m'ho esperàvem. O sigui, de fet, jo què sé, pues, la majoria no vam ni anar, no?, perquè a la cerimònia, perquè pues, teníem coses i vam dir, bueno, sí, total, jo què sé, pues, fer acte de presència i prou, ja veus tu, tio.
Va sortir la mala bé.
Sí.
I aquest diumenge veniu al Coment de les Arts, d'aquí al Cuber, a les 7 de la tarda, i a l'acabar l'espectacle fareu un col·loqui també per compartir amb els espectadors una miqueta aquest procés de recerca que abans ens havies comentat, que va ser un projecte bastant a cegues, però que al final ha sortit una cosa bastant molt bona. Us agrada fer aquest tu a tu una mica amb els assistents?
Sí, molt. Molt perquè, a més, l'hem fet molt poc. Només el vam fer al Mercat de les Flors, quan vam fer la preestrena, i al Festival Les Preses, que també vam tindre l'ocasió de parlar amb el públic, i clar, tu fas un espectacle ahí que te volques perquè acabem rebentats i després quan acabes, ostres, pues poses unes cadires i qui vol se queda i te fa preguntes, i això és superguai perquè pensa que de vegades mos fan preguntes que nosaltres no ens hem plantejat, saps? I has de fer allí com una reflexió en veu alta i t'obliga a repensar una mica el que estàs fent i cap a quin cantó va i és superinteressant. I també perquè durant l'espectacle passen moltíssimes coses. Pensa que hi ha una part d'espectacle que no hi ha música, ni hi ha dansa, només hi ha una lectura d'uns textos, no? Hòstia, això també aporta molta cosa. I després, durant tot l'espectacle, se van repassant molts moments del dia a dia de la festa, no? Fins i tot hi ha un tros de processó i tal. Llavors, eixe diàleg del final amb la gent, a banda de contestar les seves preguntes, també te permet a tu explicar coses d'una manera una mica més concreta, no? Quedar-te més tranquil de dir, hòstia, mira, és que vull que sapigueu això, no? I d'on ve això altre i tal. I clar, és, ostres, a nosaltres mos aporta molt i a la gent també.
Sí, aquest feedback una mica amb els espectadors per veure també si funciona o no funciona l'espectacle, que en el vostre cas funciona de carrer, però també suposo que això us serveix a vosaltres per millorar algunes coses.
Sí. I sobretot per a consolidar certes idees que tens al cap, que te ronden per ahí, que moltes vegades les idees no saps d'on te surten, saps? Te van rondant per ahí, però tu no les has reflexionat, no les has justificat. I la gent a vegades te posa, amb les preguntes, te posa entre l'espasa i la paret. I llavors tu t'has de posicionar. I llavors, sí, moltes vegades te serveix per a dir, ostres, això igual tal, saps? I entonces pues tu repenses, o al contrari, no? Dir, ostres, mira, això s'ha entès, no? Perquè, clar, tu quan fas un espectacle també te preocupa que la gent entengui el que fas o no.
Clar.
Tot i que la idea principal és fer preguntes, ja t'ho dic. O sigui, que la gent se'n vagi allà amb preguntes. Ostres, què ha passat aquí?
que es quedin reflexionant una miqueta.
Sí, una
miqueta. Doncs, ser, doncs, Pau Puig, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres al magazín.
A tu.
Molta sort per aquest diumenge.
Vinga, gràcies. Pues, fins d'altra.
Les entrades de Bore per aquest diumenge, 16 de desembre a les 7 de la tarda, es poden comprar anticipadament a la Casa de Cultura Ca Cosme d'aquí d'Alcover, també a través del web www.convenarts.cat i a la taquilla del convent des d'una hora abans de l'inici de l'espectacle. El preu és de 12 euros l'entrada general i de 9 si es disposa del carnet del convent de les arts. L'espectacle forma part dels abonaments Teatre i General.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I com cada setmana aquesta sintonia el que fa és donar-nos pas a la secció d'estrenes cinematogràfiques. Pel·lícules que, com sempre doncs, diem, ja podem acostar-nos a veure les sales de cinema de casa nostra, les més properes, de tots els estils, per tots els gustos i, com sempre, de la mà de la nostra companya, Èlia Tell. Èlia, bon dia.
Molt i molt bon dia.
Què tal?
Molt bé. Tornem a ser aquí una setmana més, després de tenir un pont pel mig. Ja tornem aquí, amb les piles ben carregades, oi tant.
Bé, i amb estrenes també sobre la taula, i en aquest cas doncs, a través d'explicar-les per les zones, perquè els nostres oients doncs, se n'assabentin, i aquesta setmana no en portem quatre?
En portem tres.
Tres.
Una setmana que no n'hi ha tantes, hi ha setmanes de més i setmanes de menys, perquè hi ha setmanes que n'hem de descartar alguna, perquè si no aquí s'estaríem més de mitja hora parlant només d'estrenes, i aquesta setmana en portem tres, que com cada setmana, això sí, de gèneres ben diferents, perquè tothom que vulgui anar al cinema trobi alguna pel·lícula que sigui...
Que li agradi. Èlia, recordem que a banda de les estrenes que nosaltres destaquem a través de les zones del Cuber Ràdio, també hi ha altres pel·lícules en cartellera que poden anar a veure.
Sí, perquè nosaltres us acostem les més noves, però no vol dir que les més noves siguin les més bones que hi hagi a la cartellera. N'hi ha piles i piles de pel·lícules per triar i remenar amb totes mundoses per anar al cinema.
De moment anem a conèixer els seus títols, per dir-ho així, la presentació.
Doncs sí, fem així rapidet. Primer de tot començarem amb una pel·lícula de ciència-ficció que es diu Mortal Engines, que és dels creadors del Senyor dels Anells i del Hobbit, tot i que l'estètica i pel que escoltareu el tràiler no té res a veure. Després anirem amb una comèdia espanyola que és Mi Amor Perdido, que el protagonitzen Dani Rovira i Michel Jenner, i acabarem amb una pel·lícula espanyola també, amb un biopic, una pel·lícula que explica la biografia sobre algú, que es diu Juli.
Va, ràpidament.
Comencem, doncs, comencem amb el tràiler de Mortal Engines, que ja veureu que ve fortet.
Què és això? Eso es Londres.
60 minutos. Fue lo que se tardó en llevar a la humanidad al borde de la extinción. La humanidad se movilizó. Surgió una nueva era. La era de las ciudades depredadoras. La supervivencia del más rápido.
Ens has comentat al principi que ens endinsem en la ciència-ficció?
Sí, exacte. Aquesta pel·lícula és una adaptació cinematogràfica de la novel·la de l'escriptor Philip Ripka. Com heu pogut escoltar, descriu una versió de Londres amb un futur sobre una màquina gegant, allò que xupa tots els recursos del planeta, però en aquesta adaptació cinematogràfica... és semblant a la novel·la, però no és del tot fidel, perquè Mortal Engines és una pel·lícula que passa en un planeta Terra totalment devastat per una guerra, la coneguda com Guerra dels 60 Minuts. D'això ja fa uns anys, però els seus habitants no han acabat de tirar endavant com coneixien abans al seu voltant. El món, tal i com el coneixen, s'ha convertit en un espai postapocalíptic i qualsevol cosa serveix per sobreviure, tot s'hi val. Però llavors apareixen dos adolescents que descobreixen un element, us ho deixo així, que els podria canviar l'ordre del món del que coneixen. La intriga es queda així.
Tu madre encontró algo muy peligroso. Tenía miedo de Valentine, de lo que podría hacer.
El hombre que controle esto controlará el mundo.
Dijo que podrías detenerlo.
Esta arma puede aniquilar la ciudad más grande.
Bé, la primera de les estrenes d'aquesta setmana, doncs, arriba amb això, amb intriga, no? Amb aquesta...
perquè amb aquesta música que sentim de fons, però ens agrada veure una pel·lícula així, de tant en tant.
I ara, canviem de registre.
Doncs sí, ara, una comèdia, riures assegurats, i com bé us hem comentat abans, de la mà dels actors Dani Rovira i Michelle Jenner, amb la pel·lícula Mi amor perdido.
Yo he tenido rupturas de todos los colores. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salía con Rocío.
Si le compramos ahora, quiere decir que vamos a seguir juntos otros 6 meses. Le voy a dar, ¿eh? Le voy a dar.
Es mucho compromiso, así que creo que es mejor que lo dejemos.
Pero ahora estoy enamorado. Y es maravilloso.
Pero también es una mierda, porque al final todo siempre sale mal.
Esto se acabó.
Llevamos mucho tiempo juntos ya, Olivia.
Las parejas están abocadas a romper.
Espero que recuerde que habíamos roto justo antes del accidente.
No me creo la suerte que he tenido.
Déu-n'hi-do el món de les parelles, eh? No és tot tan fàcil, no tot és blanc, no tot és negre.
I n'hi ha de tots els colors de l'art de Sant Martí, perquè déu-n'hi-do.
Grans actors en aquesta... Sí. D'aquesta comèdia?
Doncs sí, és una comèdia que també és dels creadors de Ocho Apellidos Vascos, per tant, el que ens ve de darrere ja sabem que riurem. Mi amor perdido, com bé abans us deia, té dos protagonistes principals. Un és el Mario, que és un monologuista que comença a tenir una miqueta d'èxit en aquest món, i l'Olivia és una actriu que treballa de cambrera per guanyar-se la vida. Els dos es troben en un bar on treballa el Mario i s'ajunten i, bueno, visca l'amor. Llavors, comencen els dos una relació i un dia es troben un gat abandonat al carrer, a qui posaran de nom Mi Amor.
Curiós.
Sí,
no ens pensàvem que era el gat, eh?
No, és un nom una mica així fora de lo normal. Aquest animal serà com el punt de partida per anar a viure els tres junts, a una casa i començar una història de manera més junts.
Més seriosa.
Més seriosa, però no tot és tan bonic com sembla, que és el que dèiem abans. Un dia, el gat, que només l'entenen si li parlen en valencià, això m'ha sobtat bastant. I un dia, bueno, aquest gat s'escapa i els sorgeixen moltes preguntes sobre la seva relació i cap on van.
I just després d'aquesta comèdia ens arriba un biopic que ens comentaves al principi d'aquesta secció. La tercera i última estrena d'aquesta setmana porta per títol
Yuli.
I uno...
¿Quieres
ser bailarín,
Carlos?
No, no quiero.
¿Y si quieres?
No quiero.
Si quieres.
Tú tienes algo que no es habitual en otros niños. Un chorro de talento natural que se te irá la lengua.
Eres un desastre. Y huele fatal.
Papi, yo no quiero ser bailarín.
Eli, explica'ns.
Doncs primer de tot dir-vos que aquesta pel·lícula és de la directora Itziar Bollaín i que recentment ha tingut 5 nominacions als Premis Goya, que van ser unes nominacions que es van fer públiques fa un parell o 3 de dies, i tot i així és una pel·lícula que ha estat molt aclamada en els últims mesos i setmanes, i també va anar al Festival de Sant Sebastià. La història de Yuli és una biografia sobre el ballarí cubà Carlos Costa, que és una llegenda en el món de la dansa i també va ser el primer ballarí negre en interpretar grans papers a famosos ballets que estaven pensats per fer-ho intèrprets blancs. La directora Iciar Bollaín ens fa un repàs per la vida d'aquest artista des de la seva infantesa fins que sent la passió per la dansa, tot i que quan era petit no li agradava gens ballar. Tot això passa a la ciutat de l'Havana, a Cuba, on hi ha una pobresa important i les dificultats que això comporta en un nen petit per convertir-se en ballarí.
Yo te puse el nombre de un lindo bravo el día que naciste. Tú eres Yuli y vas a ser el mejor bailarín del mundo.
I amb la dansa nosaltres posem el punt final a aquesta secció que cada setmana ens acosta les estrenes de cine a través de les ones del Cuber Ràdio i gràcies a la nostra companya Elia Tell. Merci, no marxis perquè...
No, no marxem, que encara ens queda avui un repàs per diferents notícies en format més breu que han passat al nostre poble i que avui ja us dic que n'hi ha unes quantes, però totes importants.
Molt bé, gràcies Elia, fins ara.
Tram final del programa d'avui que arriba farcit de notícies en format més breu. Comencem destacant que aquesta setmana l'Ajuntament d'Alcover ha posat en funcionament una estació de recàrrega de vehicles elèctrics ubicada a la plaça del Portal. Aquesta estació disposa de dos punts de recàrrega amb quatre connexions. Els alcoverencs i alcoverenques podran carregar els cotxes elèctrics de manera totalment gratuïta durant un màxim de 3 hores. Per poder-ho fer, adreceu-vos a les oficines municipals i se us farà entrega d'una targeta per activar el punt de recàrrega. A banda de les targetes, el carregador també es podrà activar amb l'aplicació mòbil F-Charge. Amb aquesta acció, l'Ajuntament també s'ha adherit a l'Aliança de Municipis per la interoperabilitat mitjançant l'Institut Català de l'Energia, cosa que això permet que amb la mateixa targeta els usuaris també podran carregar el seu cotxe elèctric en els municipis de Catalunya que també pertanyen a l'Aliança sense cap tipus de cost. Sembla estrany cantant de... I Alcover es troba immers en els actes de Nadal i és que el que és un acte típic d'aquestes festes és la cantada de Nadales. Divendres a les 3 de la tarda el pavelló municipal s'omplirà dels alumnes de l'escola Mare de Déu del Remei per fer la cantada de Nadales que també comptarà amb la presència dels pares i mares. En acabar, l'AMPA ha organitzat una tòmbola que anirà en benefici de la Marató de TV3 que, recordem, se celebra aquest mateix cap de setmana. Però cantar Nadales no s'acaba aquí, perquè l'Emma ha organitzat una altra cantada durant tot el dissabte al matí a la plaça Nova i també en diversos carrers del poble. Crec que ara em volen registrar. Ja immersos en el cap de setmana, ens desplacem fins al Museu d'Alcover. Dissabte a les 11 del matí, l'apicultor i expert en el món de les abelles, Joan Maria Llorenç, impartirà un taller on els participants podran construir la seva pròpia espelma. Aquesta activitat d'una hora i mitja de durada més o menys està pensada per fer en família i també descobrir el món de les abelles, que és força extens. Per poder fer aquest taller cal que prèviament us inscriviu al museu i el preu és de 2 euros per als adults i 1 euro pels nens. Ara deixem de banda el cap de setmana per destacar una última notícia esportiva, i és que el copilot d'Alcover, Pere Requena, va córrer el passat diumenge el 25è Rally Ciutat de Tàrrega, última prova del Campionat de Catalunya de Promoció, i ho va fer al costat del jove pilot d'Igualada, de només 19 anyets, Marcel Abad. Requena explica que anaven amb poques esperances de proclamar-se campions, ja que el rival més directe només en tenia prou amb acabar el rally per sumar els punts necessaris per guanyar el campionat. Però el que no s'esperaven és que ells van ser els guanyadors del rally, però han quedat subcampions de Catalunya de promoció. Tot i així, Requena ha estat el millor en la classificació de copilots. I ara són les 12:19 i sé que no són les hores de... Nosaltres ja encarem els últims minuts del programa d'avui, però abans de posar punt i final, fem un repàs a la previsió meteorològica de la mà de la Carme Farnell, la nostra companya dels serveis informatius de la xarxa. Carme, tot teu.
Bon dia, avui hem començat una jornada inestable i ja hem parlat de força núvols durant aquestes últimes hores i per aquest motiu les temperatures també són força més altes que les d'ahir, en alguns casos fins a 6 graus més altes que les d'ahir a aquesta hora. Així que parlem de valors de 9 i 10 graus arran de costa, temperatures de 7 i 8 graus cap a les comarques més del prelitoral. En conjunt, avui s'espera que tinguem un temps inestable amb molts núvols, per tant, també les temperatures màximes quedaran més baixes que les d'ahir i també s'esperen pluges que ja ens arribaran de cara a finals del matí i han de ser protagonistes de cara a aquesta propera tarda. Això vol dir que tindrem una tarda passada per aigua i aniran a menjar aquestes precipitacions de cara al final del dia. També serà llavors quan notarem que el vent ha d'anar guanyant intensitat, sobretot arran de costa. Per la part més nord arribarà un vent agregalat, mentre que cap al sector més sud arribarà aquest vent més amestralat. De cara a demà, a primera hora del matí, l'ambient serà una miqueta més fred, però sobretot degut al vent que bufarà amb aquesta intensitat i farà que la sensació de fred sigui una miqueta més marcada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Jo, que no esperava descobrir-te, era el meu mirall. Tot, la teva olor i el teu somriure, el teu cabell, les teves mans.
I nosaltres ho deixem aquí, posem el punt i final al magazín informatiu d'aquesta setmana. Petons i abraçades.
Tot, les meves ganes de seguir-te, la màgia de sentir-me estrany. Rere aquest ball, i dóna'm la teva veu, les teves mans i els teus peus per caminar. Veu les teves mans i els teus peus per caminar. Jo, que no deixava de mentir-me, creient que tot seria igual.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.